de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez i ja estem a Herrera en Cope des de Lleida. Són les 12:20 minuts, dimarts 10 de març del 2020. Una data que passarà... Bueno, passarà a la història. Passarà a la història, no sé si en majúscules o no, com el dia en el que s'ha confirmat el primer cas de coronavirus a la demarcació de Lleida. Hores d'ara, 14 graus tenim a la ciutat de Lleida, amb 57% d'humitat, i encara amb vent, fluixet, però encara en tenim de vent, eh? Ratxes entre 12 i 20 quilòmetres per hora, vent de ponent, és el novè de 10 dies que tenim vent a la demarcació de Lleida d'aquest mes de març del 2020. En fi, què farem tot seguit? Doncs buscar aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui tenim l'especial amb el nostre advocat. També farem memòria, recordant que passava fa 25 anys. Parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, al migdia de Lleida, parlem de gastronomia amb el Felip Urbano. I a dos quarts de dues, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Per cert, que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Ens pots enviar missatges de veu, missatges de text, per exemple. Però escolta, avui a la tertúlia dels polítics vull que tracteu, doncs, un tema concret. El que tu vulguis, eh? És el número de WhatsApp que tens a la teva disposició. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem temps molt estable, només amb núvols alts. Les temperatures pugen de forma notable al Pirineu, amb màximes avui de 21 graus a la Seu d'Urgell, 19 a Lleida, capital i Balaguer, 17 a Tàrrega i 15 a Vielha. Pel que fa al vent, bufada component oest i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimecres continuarem amb temps molt estable, amb el cel poc ennuvolat durant tot el dia, i les temperatures continuaran pujant de forma localment notable. Arribarem a 25 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 23 a Lleida capital, 22 a Tàrrega i Balaguer i 21 a Vielha. El vent bufarà variable flux durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs anem a buscar l'actualitat informativa, que evidentment no passa per cap altre lloc que per aquest primer positiu de coronavirus a la demarcació de Lleida. Encara queden unes quantes províncies a l'estat espanyol sense afectats, però vaja, tenint en compte la mobilitat que tenim al segle XXI i la volatilitat d'aquest virus, el més probable és que d'aquí a poc o d'aquí a molt, d'aquí a un temps, doncs totes les províncies tinguin com a mínim un afectat. Això ha passat ja a Lleida i en parlarem tot seguit. Avui farem un mini especial del coronavirus, com evitar contagis, ens ho ha explicat una doctora, també com està afectant el món econòmic i empresarial de la demarcació de Lleida i doncs events que s'estan cancel·lant també d'aquesta demarcació. L'altre dia, ahir, dilluns, li posàvem el punt de mira a la fira de Sant Josep de Mollerussa. Inicialment, l'alcalde de Mollerussa ja va dir que no es contemplava la cancel·lació, però jo us vaig dir que des del dia 9 fins al 19, que és quan ha de començar, són 10 dies, són molts dies, i això va canviant ja dia a dia. Cada 24 hores canvia tot. I, per tant, doncs, cau lluny encara per decidir si què passarà o què no passarà. Per cert, que hem intentat parlar amb el cap d'epidemiologia de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut, a la demarcació de Lleida. Ha estat impossible, hores d'ara. Tampoc ens ha pogut atendre la regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Lleida. Sembla que és difícil trobar un moment per adreçar-se a la ciutadania, ni que sigui per parlar de la situació o per tranquil·litzar. Estan tots reunits, almenys que surti alguna cosa positiva de tanta reunió. Maria Martínez, una dona de Castellserà, és el primer positiu de coronavirus a Lleida.
Una dona d'edat avançada és la primera persona que ha donat positiu en coronavirus a la demarcació de Lleida. En aquests moments, la dona està ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat lleu. L'afectada és una veïna de Castellserà que va viatjar fa uns dies a Benidorm juntament amb una altra veïna del municipi de 82 anys. Aquesta va morir diumenge a casa per causes que es desconeixen i l'autòpsia haurà de confirmar si la víctima mortal n'estava també infectada.
Ja fa temps que parlem i escoltem informacions sobre el coronavirus de tota mena, però avui ens volem centrar en les implicacions econòmiques i empresarials a la demarcació de Lleida i a nivell sanitari, com evitar el contagi en quatre fàcils passos que ens explica la doctora Gemma Ricós.
Hi ha quatre mesures molt importants. La primera seria una bona neteja de les mans després d'haver tossit o d'haver estornudat. La segona mesura seria que en el moment que un nen o una persona estornuda o té tos, hauria d'utilitzar un mocador d'un sol ús o, en el cas de que no tingués, utilitzés la part interna del colze per estornudar. La tercera mesura seria no compartir estris, joguines, objectes de persones que estan infectades o que tenen una infecció respiratòria. I la quarta seria mantenir una distància de seguretat aproximadament de 2 metres amb aquestes persones que tenen infecció respiratòria.
Doncs com dèiem, després del primer positiu a la demarcació de Lleida, deixeu-me que faci una connexió ràpida amb el Marc Cerón. És empresari lleidatà i, a més, vicepresident de la Cambra de Comerç de Lleida i, evidentment, col·laborador de la cadena COPE a Lleida. Marc Cerón, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, com a vicepresident de la Cambra de Comerç i veient, suposo, la evolució de les xifres a nivell internacional, de les borses, dels principals indicatius econòmics, a nivell empresarial, què li diem als empresaris de Lleida?
A veure, en primer lloc hi ha una preocupació que és evident, que pues, estem amb aquest tema del coronavirus, pues, que no saps cap a on tirarà el futur que ens espera. La realitat diu pues, que hi ha ciutats com Vitoria o Madrid pues, que ja tenen casos que estan tancant pues, escoles o universitats, o també tens casos pues, com les fires, que és un dels principals motors econòmics que hi ha pels empresaris, que ja les han suspès. I nosaltres una mica estem així a l'expectativa de les decisions que es van prenent des del Ministeri de Sanitat. Tal com va avançant el virus o si s'estanque, pues estarem a l'expectativa de quines decisions s'estan prenent per el futur de tots i de l'economia. Uh-huh. I sobretot, pues, bueno, preocupació hi és amb el tema, com dius tu, de les borses i que no afecti el més possible a l'economia, en aquest cas de la lleidatana.
Clar, sobretot a les empreses que exporten, suposo que són les que tenen més la vista posada als mercats internacionals.
Bueno, exportar ja és portar de Lleida cap a l'exterior, però importar també té la seva preocupació perquè clar, hi ha molta matèria prima pues, que ve, en aquest cas, d'Àsia o ve d'Itàlia i que hi ha fronteres tancades. És a dir, que potser ara mateix la preocupació és més important que no pas exportar, no? Però sí, tot el flux econòmic s'està estancant, és evident.
Marc Cerón, com a empresari lleidatà d'una empresa en la que, entre d'altres, us dediqueu al tema de la neteja i desinfecció, suposo que haureu notat un increment de comandes de material relacionat amb tot el tema de la higiene i de la desinfecció.
Sí, és així. Hem notat els dos costats. Per un costat, hem notat una baixada de ventes amb tot el tema pues, dels hotels que tenim a Barcelona, pel tema del mobile i ara alimentària.
Clar.
I hem notat també, evidentment, un augment de ventes amb tot el que és amb productes de mascaretes. Des de fa un mes que ja vam començar a vendre mascaretes per la comunitat xinesa de Lleida, que les enviaven cap als seus familiars de Xina. I ara, des de fa 2 setmanes, pues, que estem en un moment de molta bogeria, diguem-ho d'una manera entenedora, que tenen molt hidroalcohòlic és la desinfecció de mans, una de les barres que tenim perquè no propagui el coronavirus, i després també hi ha hidroalcohòlic de superfícies. Uh-huh. Amb aquests dos productes són els que realment ara mateix estan triomfant dintre del nostre catàleg de productes, no? Uh-huh. I sí que ho notem també, doncs, fiquem també molta èmfasi amb tota la geriatria, perquè és el principal foco que hem d'evitar de que no hi hagi contagis, no? Perquè el sector més vulnerable actualment és la gent gran, i un geriàtric amb una plaga, pues, la veritat que que s'ha d'anar molt, molt de compte i fer les coses molt bé.
I tant que sí. En fi, de totes maneres, tal com va evolucionant tot plegat, això és parlar 24 hores a 24 hores. És a dir, a un dia vista no es pot fer plans gaire més enllà. Avui hem parlat amb el Marc Ferón, és empresari lleidatà i també vicepresident de la Cambra de Comerç de Lleida. Estarem a l'aguait de totes les xifres i de tota l'evolució. Marc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres i a la vostra disposició.
Gràcies, Marc. I seguint encara amb les conseqüències del coronavirus, per exemple, l'11è Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya es posposa a l'any vinent.
L'organització del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya ha decidit ajornar l'any vinent l'11è edició d'aquest esdeveniment, que s'havia de celebrar a Andorra entre aquest dimecres i divendres. Segons ha indicat el govern del Principat en un comunicat, les restriccions de viatges de molts països i d'organitzacions motivades pel coronavirus, les quals han augmentat en les darreres hores, han fet impossible que un nombre creixent de participants i ponents hagin pogut unir-se al certamen. Mentre l'executiu andorrà informa que actualment no s'està produint transmissió comunitària del Covid-19 i que fins al moment l'activitat turística del país es desenvolupa en total normalitat.
Per cert, que tenim una darrera hora i és que un professor de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Lleida es manté des d'ahir en quarantena voluntària. L'està en contacte amb un familiar proper que va donar positiu al Covid-19, el tema del coronavirus. Per la seva part, des de la Universitat de Lleida han informat que s'han cancel·lat temporalment a partir d'avui les pràctiques clíniques dels graus de Ciències de la Salut com Medicina i Infermeria. Per cert, parlant de successos, canviant de tema, aquest matí un camió que transportava roba ha volcat per causes que s'estan investigant a la A2, al terme municipal del Picat. Segons el Servei Català de Trànsit, els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a 6:15 del matí al punt quilomètric 459.5 direcció Barcelona. El sinistre ha obligat a tallar un carril de l'autovia i s'han produït retencions. Encara parlant de successos, obrim la plana de processos judicials perquè demanen 6 anys de presó a un home acusat d'apallissar una dona a qui no es podia acostar a Lleida.
La Fiscalia ha demanat per a un home acusat d'apallissar una dona a qui no es podia acostar 6 anys de presó, 4 per un delicte de lesions agreujades i 2 per trencament de condemna. Els fets van passar el 16 de novembre de 2019 en uns apartaments de Lleida i el judici ha tingut lloc aquest dilluns. Durant la vista no ha quedat clar si víctima i acusat eren o havien estat parella i la dona ha negat l'agressió durant el judici, tot i que el dia dels fets va explicar als Mossos que l'home l'havia colpejat. Els agents que han declarat han explicat que la dona presentava sang, ferides i blaus a la cara i que van detenir l'acusat, que tenia un ordre d'allunyament de la dona. Actualment està en presó provisional des de llavors.
Anem cap a obrir la informació de comarques. El projecte europeu Last Mile busca solucions de mobilitat per a zones amb poca densitat de població del Pirineu. Una de les mesures és la millora del transport públic cap al Parc Nacional d'Aigüestortes. I els agents rurals preveuen extreure més d'un miler de carpes i altres espècies invasores de l'estany de Puigcerdà. L'actuació es fa conjuntament amb l'Ajuntament de la capital cerdana, que aprofita el buidatge del llac per netejar-lo. I en parlàvem ahir, s'han presentat més d'un miler de signatures contra el tancament de l'escola Àngel Guimerà de Balaguer.
La plataforma Salvem l'Àngel Guimerà ha presentat a la paeria de Balaguer les 1.152 signatures recollides contra el tancament de l'escola. Com dèiem ahir, continuen reclamant poder reunir-se amb els tècnics perquè els hi expliquin per què s'ha pres la decisió de tancar el centre i que s'estudiïn altres alternatives. Des del departament i la paeria defensen l'objectiu de la mesura, que es lluita contra la segregació escolar, i asseguren que el tancament no és una decisió ferma i que no es tanca la porta a analitzar altres possibles alternatives. I recorden que la decisió final la té Educació, que vol escoltar i tenir en compte la voluntat de les famílies i de la resta d'agents implicats abans de prendre una decisió definitiva. En aquest sentit, l'alcalde de Balaguer ha dit que en els pròxims dies preveuen reunir-se amb representants del departament, així com també amb el grup de l'oposició i amb l'AMPA. A banda de la presentació de les signatures, la plataforma també té previst presentar una queixa al síndic de Greuges i fer arribar la problemàtica al Parlament.
Gràcies, Maria. Nosaltres anem directes a parlar d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 7.000 euros. Només durant aquest mes. Descompte subjecte a finançament ofert per Hyundai Finance a través de Banc CTLM. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports, parlem de rugbi concretament, perquè el Club INAF Lleida Rugbi inicia unes jornades d'introducció a l'esport de la pilota ovalada per a persones amb necessitats especials. L'objectiu és crear un equip inclusiu que fins i tot arribi a competir.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tot just ara comencem el nostre espai d'assessorament amb el nostre advocat. Com tots els dimarts, està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Amb el Josep Lluís Gómez, és advocat del bufet de Gonzalo Abogados. Estan al carrer Blondel número 11. Els trobes a internet, gonzaloabogados.com. Des d'allí buscareu totes les maneres de posar-vos en contacte amb ells. I això és que el Josep Lluís sempre et diu, escolta, veniu a veure'ns per qualsevol tema que pugueu arribar a sospitar que com a advocats us podem ajudar. La primera consulta és gratuïta per entendre'ns i a partir d'allí ja decidirem si us podem ajudar o no. Per tant, escolta, jo crec que més fàcil no ens ho poden posar. Igualment que a Q2 Consultors, que estan al passeig de ronda número 57. A Blondel 11, passeig de ronda 57, feu-los una visita que el contacte encara cara a cara, persona a persona, avui en dia jo crec que encara segueixen força efectiu, si no a internet, www.gonzaloabogados.com. Josep Lluís, escolta, anem a parlar d'un tema, bueno, anem a parlar d'un tema que espero i suposo que el 99% de persones que ens escoltin doncs no s'hi haguin de veure, perquè a més ha de ser un mal tràngol impressionant, però anem a parlar de la presó provisional indemnitzable, és a dir, aquella que et posen a la presó, és que a més darrerament hem de parlar molt d'aquestes coses, per desgràcia, però que et posen a la presó i que després al cap del temps resulta que no hi havies d'haver anat a la presó.
Sí.
Què passa allí? Perquè clar, tu has consumit un temps de la teva vida.
Correcte. Bueno, ja sabeu que a mi els assumptes penals no són la meva especialitat, però sí que vaig trobar aquest tema força interessant, perquè, i tot això arrel de, bueno, de nombrosos casos recents, potser el més punyent darrerament ha sigut un expresident del Barça, que ha estat diversos anys a la presó, i el que succeeix és que al mes de juny de l'any 2019, de l'any passat, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional, perquè la redundància, uns petits pàrrafos de la Llei Orgànica de Poder Judicial, que regulava el que coneixíem entre nosaltres com la presó provisional injusta. Fins aquell moment, tenien dret a ser indemnitzats aquelles persones que després d'haver patit una presó preventiva fossin absolts per falta del fet, per falta del fet que aquell fet no existigués, va? El que passa, i això excloia tota una altra sèrie de supòsits, la majoria d'aquests supòsits venien perquè l'assumpte era arxivat o l'assumpte s'editava una sentència absolutòria per falta de proves, perquè no hi havia proves per demostrar la culpabilitat d'aquesta persona. Aleshores, hi havia nombroses crítiques, sobretot per part dels tribunals de drets humans, en el sentit de que es creava un greuge, una desigualtat, en el sentit de que, bueno, pues aquí la presumpció d'innocència una mica ens la saltàvem, no? I l'actual redacció el que ve a dir és que tindran de ser indemnitzats qui, després d'haver patit aquesta presó preventiva, siguin absolts o s'hagi dictat un auto d'arxiu, una interlocutòria de sobreseïment, sempre i quan se li hagin ocasionat perjudicis. I, evidentment, com tu deies, això és molt greu i hem de presumir que una persona que hagi estat a la presó se li han ocasionat perjudicis, sí, importants. Podíem trobar l'assumpte del president del Barça o hi ha coses...
Però és que aquell cas és extrem perquè va estar, a falta d'un dia, crec, 2 anys.
Correcte.
Perquè és el màxim que permet la llei. I un cop, escolti, doncs mira, resulta que no hi ha cas al final, no el puc acusar, doncs mira, li obro la porta i ja està. Bueno, escolti, ha passat 2 anys de la meva vida aquí. Vull dir, igual d'injust és quan saps que una persona és culpable i legalment no la pots enganxar, per entendre'ns, bueno, doncs perquè el tema legal està muntat així, evidentment per acusar una persona necessites proves i si no les tens, doncs què hi farem? Igualment d'injust és una persona innocent
que consumeix un temps de la seva vida a la presó sense que després es pugui demostrar que ho mereixia, no?
Sí, aquells que tinguin una miqueta més d'edat o aquells que siguin aficionats al cine, recordeu aquella pel·lícula del Crimen de Cuenca? Pues aquestes persones van anar a la presó i al cap dels anys aquella persona que aparentment havien matat va aparèixer, estava viva.
Imagina't.
Després de força anys de presó. I aquestes persones pues, no van ser indemnitzades.
Clar, fins ara quan enviaven una persona a la presó provisional i després resulta que no se'l podia condemnar, fins ara no sempre s'indemnitzava a la persona, no?
No sempre s'indemnitzava a la persona. És a dir, feia falta que hi hagués aquella condició d'absència del fet. Absència del fet, és a dir, pues això, que entre cometes ressuscités la persona que aparentment havíem matat per ficar un exemple.
I si no es dona en aquest cas, és, escolti, perdoni, eh?
Sí, escolti, perdoni, i però no hi havia indemnització.
Poca broma, eh?
Poca broma. Aleshores, ara el que succeeix, bueno, és que sí que hi haurà dret a una indemnització. També cal dir, per a aquelles persones, que és que aquesta normativa nova no té efectes retroactius, no té efectes retroactius, no, si algú ha patit un problema d'aquesta naturalesa als anys 80, 90, o fa 10 anys, no vindrà. I cal dir que, bueno, que entre l'any 2000 i 2018, amb les anteriors condicions, l'estat espanyol havia pagat una suma que tampoc sembla massa exagerada de més de 50 milions d'euros, 53 milions d'euros.
Amb 7 anys,
amb 8 anys, i que ara el que s'estima és que aquesta factura, entre cometes, pues, serà bastant més important. El govern preveu pagar entre 17 i 52 euros per cada dia de presó provisional indeguda, encara que seran els tribunals finalment els que decidiran en cada cas quina és la indemnització. Cal tindre en compte que el 10 de gener de l'any 2019, parlant de xifres de l'any passat, hi havia a Espanya 9.300 presos preventius.
Déu-n'hi-do, eh?
No, 9.300.
Sí, no els quatre coneguts que surten a les notícies. 9.300.
9.300 presos preventius. Després un altre dia podríem discutir la presó preventiva, si és correcta, si és incorrecta, si podria millorar-se o no podria millorar-se. Però el cert és que, bueno, aleshores, cadascú tindrà que acreditar quin és el seu perjudici singular. Evidentment, un gran empresari, entre cometes, que estigui a la presó, pues el seu perjudici pot ser superior que una altra persona, o en funció de circumstàncies personals, com si estic malalt, com si no estic malalt. Però és una novetat que sí que sembla prou important.
Doncs ja ho veieu, també els temes actuals també comencen a estirar d'altres, eh? Jo crec que això no n'haguéssim parlat fa 2 anys, realment. Bueno, ja sabeu que això de la presó provisional, etcètera, doncs està més en boca de tothom el que ha passat aquests darrers anys, però bueno, és bo també que es vagi revisant aquestes històries. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs a part, sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Chavador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
I amb la Mari Carmen ja sabeu que fem aquest seguiment de fer memòria, de recordar el que passava fa 25 anys, una segona setmana del mes de març, però de fa 25 anys exactament. Per tant, anem cap a l'any 1995, Mari Carmen.
Pues l'actualitat del mes de març del 95 ens imposa continua parlant del cas Roldán,
sí,
que en aquesta ocasió ja anirem tirant de la manta nosaltres també, perquè es veu que va tirar de la manta ell també, i va denunciar els ex alts càrrecs d'Interior.
Ah.
Va facilitar noms, dates sobre la corrupció i els fons reservats, i a més va dir a la policia que solament restaria 6 anys a la presó.
Caram.
El president González es va negar a tenir un diàleg públic amb Roldán i va advertir que no es podia convertir en heroi a la bèstia negra, paraules de González. D'altra banda, el Suprem investigaria si Narcís Serra va regalar fons reservats. El jutge Garzón va elevar la denúncia de Roldán en la que s'implicava a alts càrrecs del govern. El vicepresident Narcís Serra va manifestar que estava absolutament tranquil. La Generalitat de Catalunya amenaçava amb retirar la llet materna dels supermercats perquè els farmacèutics estaven defensant el seu monopoli del producte enfront al projecte de El Castillo, llet El Castillo, que volia que el seu projecte s'adaptés a la normativa comunitària. En aquells moments, a França, el 80% de la llet infantil s'estava distribuint als supermercats. També es volien posar cotxes trencats al carrer per sensibilitzar els conductors més joves. La Jove Cambra va organitzar una sorprenent exposició i sota el lema Para el carro es celebraria l'any internacional del jove conductor. Per tant, per mentalitzar de que, no, que tingués en compte per evitar accidents. Tres municipis van portar davant l'Audiència Nacional el ministre d'Obres Públiques, el senyor Josep Borrell. Reclamaven la nul·litat de l'ordre per la que l'autovia de Cervera a Igualada s'havia de construir per la polèmica Opció Nord. I abans de la música, parlem del reconegut restaurant d'Arties, a la Vall d'Aran, Casa Irene,
sí,
que cuinaria el sopar de la boda reial de la princesa Elena i Jaime de Marichalar.
Caram.
Que es va celebrar a Sevilla. El pastisser lleidatà Rafael Tugues va ser l'encarregat de preparar les postres d'aquest banquet.
Caram, tu. No ho sabia jo, això.
Bueno,
potser en el seu moment ho vaig llegir, però ara no ho recordava.
Ara no ho recordàvem. Pues ara per això estem nosaltres aquí, per recordar.
Bueno, veieu, per això parlem del que passava fa 25 anys. Escolta, i musicalment parlant, avui us porto un tema del Bruce Springsteen, que portava per títol Secret Garden, que va aparèixer al seu recopilatori de grans èxits de l'any 1995, en el qual aquesta era una cançó nova, de 14 eren grans èxits, i va preparar també 4 cançons noves. Una d'elles és aquest, Secret Garden. La veu del Bruce, del Bruce. Potser no és una de les més conegudes, però l'estil i la veu és la seva,
És un estil, vull dir, inconfundible.
Sí, bueno, i aquí encara és una cançó relativament lenteta, per entendre'ns. No és aquell rock Born in the USA o d'altres, però és el boss, és el boss. Mari Carmen, com acabem?
Continuem.
Avui?
Continuem. Lleida disposaria del segon passeig de ronda a l'abril del 95. Es va urbanitzar una plaça davant de l'Hospital Provincial. També el català es va confirmar com a llengua col·loquial a la Franja. La consciència nacional dels habitants de l'àrea és clarament aragonesista. La Franja va rebutjar aquest concepte, però se resistia a identificar-se amb els seus veïns. Va perdre pes en l'ús laboral i el castellà va continuar com a llengua de prestigi. No es va lograr en aquell moment. Un espectacle de llum i foc inauguraria les obres de la canalització del nostre riu, del riu Segre. Els comedians estaven assajant amb esferes flotants sobre les que projectarien imatges. Es tractava de la interpretació poètica dels rius com a vehicle per on passa la vida i uneix els pobles. Era molt maco. I per acabar, parlarem de la marracomania. Un modern disseny de l'eix central de la promoció dividia l'opinió dels ciutadans. Un marraco de tall cubista e hiperactiu es va convertir en l'eix central d'una campanya d'autoestima a la ciutat. Per viure bé, Lleida. Un eslògan genèric que convidava els ciutadans a viure i disfrutar dels atractius de què es disposa a la ciutat, com el Parc Natural de la Mitjana, la canalització del riu, l'Auditori Enric Granados i la gastronomia de gran qualitat en els diferents establiments hotelers.
El nostre marraco, que no ens el toquin. Gràcies, Mari Carmen. Nosaltres tenim 2 minuts i mig per sobre de 3 quarts. Ara és el moment de parlar de barris amb el Cosme.
Arriba el moment de ficar-nos en connexió amb els barris lleidatans, els quals ens diuen sempre què és el que tenen preparat, el que fan i les seves reivindicacions. Avui, Ricard, me'n vaig a la Bordeta, perquè la Bordeta aquests dies ha reivindicat coses, per exemple, recuperar una capella que tenen per allà a la Bordeta, arriben les eleccions també i l'Assemblea General, i aquestes coses que es donen sempre als barris. Carme Guerrero, la Bordeta, bon migdia.
Bon dia.
Bueno, sembla ser que esteu al darrere de recuperar coses, no? Ara recuperareu, sembla ser, una capella, esteu pendents de recuperar els gegants, aquells que s'havien perdut, tan històrics, de la Bordeta. Parla'm una mica de tot això.
Bueno, aquesta capella, que molta gent se pensava que no existia, alguna gent, però realment jo porto 42 anys aquí al barri de la Bordeta i des de que estic aquí sé que existís, el que passa que no s'havia accedit allí, vale? I ara sembla ser pues, que es vol recuperar. I el que també que és on està les Santes Masses, vull dir, abans de les Santes Masses i actualment és el Col·legi de l'Esperança, ¿vale? I són els baixos.
Molt bé.
I en quant als gegants, doncs, bueno, l'any 36, quan la guerra doncs, se va perdre, i a l'arxiu de l'Ajuntament no tenien cap document, res que ens poguessin dir res. Però vaig obtindre la fotografia d'aquests gegants de l'Antoni Soler, perquè ells sí que tenien les fotografies, llavors m'ho van passar. I, claro, nosaltres volem recuperar aquests gegants, una rèplica, per tindre els reis, que ja es van tindre llavors, doncs ara encara més, no? Una rèplica de lo que abans hi havia.
Bueno, a lo millor ara, pues que tot està en canvi, a lo millor tenen ganes de recuperar gegants. L'Ajuntament de Lleida us dona una bona subvenció.
Bueno, por lo menos nosaltres buscarem patrocinadors.
Això és l'important. Eh? L'empresa privada també ha de participar als desesperiments que es fan.
Per això mateix.
Carme, arribeu a l'Assemblea General. Em sembla que queden 15 dies, no? O sigui que ja som a dimarts avui. Sí. Avui ja som dimarts i, per tant...
Sí, sí.
És el dia...
El dia 24 de març, per que tant... és dimarts, doncs ja tenim l'Assemblea.
Perfecte. I ara parlem una mica... Si hi ha... A veure, hi ha intencionalitat de canviar molt les coses a la Bordeta? La gent vol continuïtat o tenim moltes coses encara pendents d'aconseguir?
Bueno, doncs pues no ho sé. Si se presenta algun grup i volen, bueno, un grup que sigui sempre socis i...
Sí, perquè aquí s'ho ha donat alguna...
I els socis volen de que se canvi, doncs pues bueno, i si no, doncs pues continuarem.
Carme, a més s'ha donat la circumstància que els vostres estatuts ho diuen de que les persones no val allò de que es donin d'alta avui per demanar a votar, no? Això
no
pot ser, a més ha de ser avalat una persona, no?
Claro, ha d'estar primer aprovat, per això ja ens va passar en una de les assemblees d'un any, ¿vale? Que el dia abans just de l'assemblea i es va ficar un soci, bueno, hi havia una persona aquí que llavors ja no hi és, i el va fer soci sense que sàpiga res, ni la junten, ni sabíem ningú res, i bueno, el dia de l'assemblea general pues, va voler una miqueta... pues a veure, com te diria jo, com de descalificar i destruir una miqueta, no? Però no ho va aconseguir perquè la veritat sempre acaba siguent la veritat, d'acord? I les coses mal fetes no tenen mai bon camí, per tant, se va resoldre, gràcies a Déu, aquest problema i ja va estar.
Permet que entre una mica a lo personal teu. Què s'ha fet de la Carme Guerrero aquella, del carrer Palauet a la Carme Guerrero d'ara?
Bueno, simplement... la mateixa, perquè jo vaig començar sense estar a la Junta de l'Associació de Veïns amb el carrer Palauet i llavors ja vaig formar part de la Junta i he continuat treballant. Vaig estar uns quants anys formant part de la Junta com a vocal i després tant el senyor Reguer, Celestí Reguer, un icono de la nostra entitat, en aquell moment, junt amb el Francesc Bea, van considerar de que ells se tenien de retirar i donar pas a una altra persona i van considerar que jo pues, era l'adequada i que estava preparada. Encara que jo vaig començar amb una mica de respecte i por, no? Perquè pensava, bueno, és que, ojo, això és una responsabilitat. Però, bueno, amb la col·laboració de la gent, poquet a poquet, i amb l'experiència que vaig adquirir abans d'entrar com a presidenta, com a vocal i treballant molt, perquè la veritat això t'ha degradat, has de tindre un esperit de lluita i reivindicacions sense cap ànim de beneficiar-te tu com a persona, sinó l'únic benefici com a persona és la gratificació de poder aconseguir que es facin les coses al barri i millorar les coses dels veïns del barri, i això és la recompensa que has d'obtindre i has d'esperar res més. Sempre ha de ser voluntàriament, que t'agradi, que tingui ganes de treballar, que estiguis una mica lliure de lligams de feines, i pues, tirar endavant i, bueno, pues, això mateix, moltes ganes de treballar, com he dit jo.
Per cert, de grups que neixen per anar a la paeria independents, jo només vull recordar un que va néixer, el qual tu coneixes perfectament i que quan sí. va veure la panoràmica va dir adiós muy buenas, i el del sí. Francesc Freixes, el Salsigui.
Com? El Francesc?
Paco Freixes, el grup municipal Freixes, que era independent.
Sí.
Eh? Són uns casos que jo recordo.
Sí.
Quan vau veure la panoràmica d'aquestes coses que passen, que d'independent no se pot ser, què passa?
Bueno, a veure, el que s'ha de ser... A veure, una entitat veïnal, hem de partir de la base, que deixem ja de les hores franquistes com volen fer creure ni res. La nostra, concretament, es va crear fa ara uns 65 anys per aviat. Per tant, sempre hi ha hagut persones voluntàries treballant i reivindicant i beneficiant el barri de tot el que es podia fer, ¿vale? I aquesta és la nostra línia de contínua.
Vosaltres creieu que és polític?
Per tant, jo penso de que sortir grups i coses, no sé, com per una miqueta desbancar, sempre que les entitats veïnals fem nosa, que no se'ns valore la feina que fem, ens tracten d'entitats privades, ens tracten a vegades se sent a dir o se ha elegit en algun puesto de que ens donen unes subvencions i mal ha guanyat aquests diners i mal... Bueno, per favor, que valorin aquesta feina, que ens mullem moltíssim, que dediquem moltes hores, i no solament amb urbanisme, sinó amb temes socials, de seguretat ciutadana, de moltes coses, de moltíssimes coses, ¿vale? I jo penso que s'ha de valorar, perquè fixa tu la quantitat de persones voluntàries que han passat per aquesta entitat de la Bordeta. Des de fa 65 anys.
Carme, aquestes coordinacions que es fan, que es diuen bueno, els consells de barri, tu creus que són perquè veritablement estiguin tots units o ho veus una utilització política?
No, és una utilització política. A veure, el que no pot ser és en un any que es vulgui solucionar tots els problemes d'un barri quan portem anys reivindicant el mateix, una cosa i l'altra, unes necessitats, unes molt urgents, les altres menys urgents, però que són projectes pel barri, les altres són quotidianes, vull dir, no trobem el per què s'ha de fer comissions de comissions i de comissions, jo vull això, jo vull l'altre, jo vull més enllà, a veure. Nosaltres, l'entitat veïnal, quan demanem una cosa al barri, és en benefici de tot el barri. Per beneficiar el barri i la gent del barri.
No cal tantes comissions, no?
No cal tantes comissions. Nosaltres, qui ha de valorar allò després és l'Ajuntament, els tècnics i l'Ajuntament.
Carme, vale? no tinc més temps. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Que vagi molt bé i ens explicaràs com anar a l'assemblea del proper dia 24, l'assemblea general ordinària, i si tot continua amb les mateixes persones o, bueno, s'han presentat algunes candidatures.
Bueno,
o alguna...
Jo tinc clar de que no faré campanya perquè la gent ja em coneix amb els anys que fa que treballo i el que hi ha portat, i ells decidiran lliurement, perquè vull dir, jo si volen que continuï, continuaré, i si volen que marxi, doncs marxaré, no passa res.
Carme Guerrero,
molt... Em sabrà greu, però és el que hi ha.
Moltes gràcies, bona tarda.
Vinga, gràcies, bona tarda.
Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. Avui hem parlat a la Bordeta. Llavors, Ricard, explica quin és el teu WhatsApp, perquè que diguin la seva. Els oïdors tenen que dir la seva. Clar. Vostès diguin el que interessa que preguntem als nostres entrevistats.
Mm-hmm. Gràcies, Cosme. És el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Obrim la finestra del record.
I parlem d'una de les tradicions més notables d'Anglesola, de la població d'Anglesola. Mm. És el pelegrí i les santes virtuts. Perquè ens diu una antiquíssima tradició, aquesta, que un pelegrí que es deia Martí de Montsant o de Montesanto vingué a Anglesola a principis del segle XIII i, malalt com estava, va ser ingressat a l'hospital que llavors era de recent fundació i estava regit pels pares trinitaris. El seu estat va empitjorar notablement i, veient que no es guaria abans de morir i en gratitud per l'acolliment i cura que ells havien tingut per la seva persona, va cridar els pares trinitaris i els va fer la rica deixa de 8 bocins de la Creu de Crist, que el poble d'Anglesola encara guarda i que anomena les Santes Virtuts, per tots els prodigis obtinguts per la seva intercessió, i també popularment l'anomenen la Santa Creu. La religiositat del poble en aquells moments es va revestir amb aquest esdeveniment singular, un fet sobrenatural, van dir, i que ens conta Fil Perranda, el que va ser rector d'Anglesola, mossèn Francesc Canet i Pausa, en una nota que va deixar escrita vers l'any 1741. Va ser en un dels seus llibres de l'arxiu parroquial que el document més antic i autoritzat que posseix es referiu a la Santa Creu, i diu que en el present any 1741, a més de les obres que s'han fet en l'hospital de la present vila d'Anglesola, s'ha conclòs la capella i nou altar baix la invocació de Sant Martí, nom que duia el pelegrí que va portar tan gran tresor de la Santa Creu, en memòria del qual vam rebre tants grans beneficis i que va ser aquesta capella reedificada sobre el quadre dit sant. Això es troba al llibre de les cofradies, volum primer, sense foliar, i ens parla de del pelegrí i les santes virtuts que Anglesola celebra tan tradicionalment i tan multitudinàriament cada any. I la dita, per acabar, ens diu: març ventós, abril plujós i maig humit fan el pagès ric. Si era veritat,
Esperem. Gràcies, Joan. Doncs a passenyar els horaris. Arribem a la una, buscarem aquesta darrera hora i després, al migdia de Lleida, l'espai gastronòmic i a dos quarts, la tertúlia dels polítics.
Es la una, a las 12 en Canarias. Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La crisis del coronavirus sigue propagándose a todos los ámbitos. La Rioja es la última comunidad en sumarse al cierre de los centros educativos tras la decisión adoptada en Vitoria y en Madrid. Todo apunta a que no van a ser las únicas a la espera de conocer las medidas que va a anunciar el gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. Hasta ahora, a falta de medidas genéricas para toda España, las comunidades autónomas han tenido que actuar sin ninguna directriz conjunta. Atención a esta noticia que ha confirmado la cadena COPE. Después de conocer que el Barça-Nápoles de la semana que viene se va a jugar a puerta cerrada, la medida se va a extender a todas las competiciones deportivas, no solo a las profesionales. Juan Antonio Alcalá.
Hola, buenas tardes, Antonio. Medidas históricas en efecto en el deporte español ante la expansión del coronavirus en nuestro país. El Consejo de Ministros ha decidido que las competiciones nacionales de fútbol y baloncesto se disputen a puerta cerrada en toda España durante los próximos 15 días hasta el día 25 de marzo. Es decir, todos los partidos de primera y segunda división durante las dos próximas jornadas, comenzando con el Eibar-Real Sociedad de esta noche, van a ser a puerta cerrada. Esto ya es oficial y lo ha comunicado la Liga. Todo el baloncesto en España de la Liga Endesa durante los próximos 15 días va a ser a puerta cerrada, según acaba de decidir el Consejo de Ministros. Y la Liga Asobal de Balonmano también se va a celebrar a puerta cerrada. Hay también que añadir que hay federaciones de muchos deportes, por ejemplo el rugby, que están recibiendo también esta recomendación de cerrar los eventos deportivos por parte del Consejo Superior de Deportes. Vamos a ver qué dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia dentro de algunos minutos, porque podemos estar ante un cierre de todo el deporte español. De momento, Antonio, es oficial durante los próximos 15 días el cierre en fútbol, baloncesto y balonmano.
Gracias, Alcalá. Uno de los últimos contagios que hemos conocido es el de uno de los máximos dirigentes de Vox. Su secretario general, Javier Ortega Smith, ha dado positivo por el COVID-19. Ortega Smith participó el fin de semana en Madrid en un acto del partido al que asistieron 9.000 personas. Vox pide perdón por mantener ese acto y responsabiliza al gobierno de Sánchez. Dicen que habría generado alarma suspender el acto de Vox mientras el Ejecutivo mantenía las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Las medidas restrictivas de las diferentes comunidades han llevado a miles de personas a hacer acopio de alimentos en las últimas horas. El presidente de Mercadona, Juan Roig, hace un llamamiento a la tranquilidad, Joaquín Birmanos.
Juan Roig sí acaba de enviar un mensaje de calma. Lo peor que nos puede pasar ahora, afirma, es el miedo. Pide confianza en las autoridades. Se reconoce que en las últimas horas se han producido episodios de compra compulsiva en supermercados de Madrid y de Vitoria, pero asegura que no habrá problemas de abastecimiento.
Mercadona es muy eficiente y además el sector de distribución y el sector de la agroalimentación es muy eficiente. Por lo tanto, está garantizada el abastecimiento de los productos.
Palabras de Juan Roig en la presentación de resultados de Mercadona. Logró el año pasado récord de ventas, 25.500 millones de euros, un 5% más. Aumentó plantilla en otras 4.200 personas.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el Parlamento Autonómico de Baleares ha aprobado por unanimidad que los cuatro consells insulares se personen en los casos judiciales abiertos sobre la explotación de menores tutelados. Ha sido a propuesta del Partido Popular. De momento han trascendido hasta 16 casos de abuso. Los servicios de emergencias tratan a esta hora de recuperar un cuerpo sin vida que ha sido avistado por la tripulación de un pesquero en aguas de las Islas Cíes. No se descarta que pueda tratarse de uno de los tripulantes del pesquero Marsúa, que naufragaba el pasado 25 de febrero. El otro tripulante que viajaba en esta embarcación fue encontrado horas después del naufragio. Y la Guardia Civil ha detenido a 12 personas en una operación contra el tráfico de drogas a gran escala desde Marruecos. Los arrestos se han llevado a cabo en Sevilla, Cádiz y Málaga. Se dedicaban a introducir hachís y cocaína a través de narcolanchas.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pakistán es un país especialmente difícil para las mujeres. Hay una iniciativa de la Iglesia, que os vais a hacer eco hoy en El Espejo, ha subrayado su papel vital en la promoción de la paz y la armonía en la sociedad.
Ha sido la Comisión del Episcopado Pakistaní para el Diálogo Interreligioso el que ha organizado una reunión en Lahore con motivo del Día Internacional de la Mujer, y en ella intervino la activista de derechos humanos Naureen Akhtar en presencia de numerosas mujeres cristianas y musulmanas. Akhtar dijo que el papel de la mujer es fundamental para lograr una paz duradera, dado su enorme potencial para resolver conflictos domésticos, sociales y religiosos. También estaban presentes dos importantes líderes islámicos que subrayaron que el Estado pakistaní debe garantizar a las mujeres los derechos a la educación, a la herencia y al trabajo. Y el arzobispo Sebastian Shaw confirmó que esa lucha forma parte de la misión de la Iglesia en Pakistán, como vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo asistencia en carretera.
Duelista 2.
Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado.
Para el duelista 1, dentro catapulta. Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs ja saps que amb aquesta sintonia i els dimarts en aquesta hora el que fem és parlar de gastronomia, parlar de vins, parlar de tot això i sobretot del territori. I sempre estem ben acompanyats. Està amb nosaltres el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
El Felip Urbano, que per cert, la setmana passada el vam connectar parlant de la fira aquesta que vas anar a la zona,
sí,
de Barcelona.
Sí, la setmana passada vam pujar a la Condal per veure la Fira de la Música del Vi.
Ah, això, la Fira de la Música, correcte.
Música del Vi.
Què tal? Com va acabar el dia, per cert?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, però la gent pensa que anem allà i anem a treballar, i al final és tot el dia allà...
Home, contactes em vas fer, que jo t'he vist un munt de
fotos,
eh?
Sí, va ser molt xula, molt xula, molt xula.
Bueno, aviam, és el moment aquell en el que, evidentment, la gent d'un tema comú es reuneixen. I a vegades pots desvirtualitzar, que avui en dia coneixes a la gent a cop de telèfon, de xarxes o de missatges, i allí li poses cara, no? Almenys li pots donar la mà o un parell de petons i dius, escolta, mira, jo sóc el Felip, no?
Exacte, sí.
Que són coses que també són maques. En fi, avui tornem cap a casa. Bé, tornem cap a casa. Ens quedem aquí, a la zona de Lleida, perquè el Felip, ja ho sabeu, que és lleidatà d'adopció, però molt se'ns agradaria tenir aquest esperit lleidatà com té el Felip. I a ell li agrada escombrar cap a casa, i busca, i em presenta gent i projectes d'aquests il·lusionants, d'aquests que, com el d'avui. Avui...
El d'avui és per mi, bueno, no, perquè la tenim aquí, no? Però per mi és dels projectes més xulos i interessants que tenim a Lleida.
Són d'aquells projectes que val la pena conèixer-los i després que la gent triï, evidentment, però conèixer el projecte i a les persones que hi ha al darrere. Avui està amb nosaltres aquí als estudis la Judit Sogas. Judit, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La Judit és... ella és viticultora i enòloga i, a més,
propietària d'un celler que porta per nom Rubió de Sols.
Correcte, sí, sí.
Que estàs a...
Aforadada. Aforadada, Artesa de Segre, sí.
Si estàs a la... Bueno, estàs aquí a la Noguera, per entendre'ns.
Sí, sí. I a més, tocant el riu Segre, el primer, estem a menys de 500 metres.
Ah, mira.
És a dir, a un minut caminant. És
a la ribera del riu.
A la ribera, estem just a la ribera, sí, sí. Molt bé. Sí, sí.
Escolta, Judit, enòloga.
Sí, sí, enòloga, sí.
On vas estudiar?
Sí, sí, jo fa, bueno, com d'això, fa més de 25 anys, eh? No sóc tan vella, però ja començo a tenir una edat. I fa, doncs, bueno...
Bueno, sí, sí, però bueno... Bueno,
ja no som... Ja fa 20 anys que tinc 20 anys.
Exacte.
Com a mínim. I res, doncs vaig començar a Tarragona, a la Rubia i Virgili, que val a dir, doncs, va ser una de les primeres facultats d'enologia a nivell estatal, inclús. No només a Catalunya, sinó que tinc l'orgull de ser de les primeres promocions d'enòlegs oficials que vam sortir de la universitat aquí a Catalunya i arreu d'Espanya.
Tu ets nascuda a Valls.
A Valls, sí. Sí, sí.
Per què vas estudiar això? És a dir,
sí, sí, sí,
venir
sí.
de família o
sí,
no?
Sí. No, jo vinc a... Soc autodidacta, és a dir, vaig començar primera per proximitat, perquè també quan vaig estar estudiant a Valls, lògicament, a l'institut, em van comentar que existia per primera vegada aquesta escola d'enologia, i inclús tant és així que jo no sabia ni què volia dir enologia, que de fet és una paraula bastant sofisticada, no? Uh-huh. I jo em vaig sorprendre molt quan les meves companyes em van dir: mira, ha sortit una carrera nova que es diu enologia i tal, i jo en cap moment m'ho havia plantejat.
O sigui, no estaves vinculada al món del vi.
De cap manera.
Uh-huh.
No. Ara, això sí que t'ho dic, que per poder accedir a aquesta escola universitària era molt especial, perquè no només, a part de tenir els meus estudis que tenia, doncs, bueno, vaig fer l'institut i COU, etc., allí no servia el tema de del famós examen d'accés a la universitat, d'acord? Que també el vaig passar, sinó que havia de fer una entrevista personal i personalitzada, demostrant el meu interès pel món del vi.
Ah, caram.
Sí, era molt especial, era una carrera que t'exigia que tu tinguessis moltes ganes i molt d'interès en estar dintre del món del vi, sí.
Molt bé.
Molt especial.
Judit, llavors, bueno, evidentment acabes els estudis i comences a tastar aquest món. Te'n vas cap a la zona del Penedès.
Sí.
I suposo que allí fas aquests primers contactes, aquestes primeres experiències, estàs amb cellers grans, petits, veus com va funcionant tot plegat.
Sí.
I la vida et va movent i et porta cap a Balaguer, cap a Costes del Sió.
Sí, sí.
Que ja els coneixem.
Sí, sí. Vaig, bueno, de fet, gràcies a en senyor Joan Porcioles, del celler Costes del Sió, vaig aterrissar a Balaguer. Vull dir que no és casualitat, però...
Igual no hi havies estat... No hi havies estat
mai,
abans?
Mai, mai. Jo a Balaguer em venia, bueno, potser de passada, però pràcticament no hi havia vingut mai. I et puc dir una anècdota, doncs, que quan vaig arribar a Balaguer per primer cop, jo sola, venia de Vilafranca al Penedès, i em vaig enamorar, sincerament. La ciutat em va captivar.
Estem parlant de l'any 2003.
A l'any 2003, sí.
Però veiem, no?, com Lleida enamora.
Sí, sí, enamora totalment. És que el riu Segre dona molt de sí. I estic just vivint davant del riu Segre.
Correcte, a Balaguer ja hi passa el riu Segre, i ara estàs al riu Segre.
És que Balaguer és com Lleida, si em permeteu els de Lleida,
sí, sí.
com un Lleida en petit. És a dir, Balaguer és com a més cuqui, per entendre'ns.
Sí, bueno, a mi m'agrada també Balaguer. A mi m'agrada molt, la veritat que m'agrada molt.
És Lleida en petit.
De totes maneres, Judit, a tu ja veig que el que et va deixar emprenta és el riu, eh?
Sí, sí, totalment. Jo sempre segueixo el riu. Vaig fluint, com diuen, em deixo portar, i sí, sí, la veritat és que és... sí, sóc una dona que crec que em porto també per les sensacions, eh? Vull dir, em deixo portar per la sensibilitat del lloc, pel paisatge també. Bé, que no és casualitat que estigui aquí, eh?
Vull dir... Molt bé. De totes maneres, finalment, decideixes quedar-te a la zona,
sí,
o, com ja ens has dit,
a
la zona de Rubió de Baix, a Foradada.
Ah, sí.
I, bueno, decideixes començar una aventura, perquè jo ho dic així, eh? Aviam, con un... Mira, jo agafaré terra, començo a plantar vinyes, al cap d'un mes no tens producció.
Exacte.
És a dir, això tarda un temps.
I tant.
Estem parlant de l'any 2009.
2009.
Agafes 5 hectàrees...
Sí.
I plantes.
Sí.
Què plantes?
Sí. Doncs comencem des del principi. Penseu que eren terres pràcticament en desús, no hi havia vinya, però el lloc es diu Vinyes Dalt, per fer la presentació correctament. Uh-huh. I bé, és un lloc ideal, perfecte. Em vaig enamorar també, la veritat és que val a dir que és una meravella, és un paisatge únic. Dit això, doncs sí, vam començar doncs, primer treballant la terra, molt dur, és a dir, al principi també en tota la terra, comencem a plantar, i en aquest cas també vaig apostar per una varietat que aquí a la zona nostra de Lleida no és gaire plantada o cultivada, que és el raïm de xarel·lo, d'acord? El raïm xarel·lo, doncs, és una varietat autòctona a nivell català i sobretot també a la zona nostra de Lleida, per què no? El que passa que es va deixar de treballar el seu dia, doncs, abans de la filoxera es va abandonar i, bé, es va deixar en desús, diguéssim. Jo he apostat per el xarel·lo.
Felip, què té de particular el xarel·lo?
Bueno, el que diu la Judit és veritat, no? Tenim més xarel·lo a la part de Penedès, no?
I a Tarragona?
A Tarragona, també.
El cartuixà, que li diuen, i a l'Ella?
A l'Ella, que és jo, Pansa Blanca, vale? Hi ha diferents nomenclatures per la mateixa varietat de raïm. Exacte. Aquí també hi havia des de sempre, però no sé per què se va deixar de plantar. O aquí no sé el que va passar, la veritat.
Sí. Allà a Salgà, si em permets un incís, que és on estem al costat del monestir de Salgà, hi ha manuscrits que posen i parlen de la Pansa Blanca. Uh-huh. I parlen de...
Pansa Blanca, que se diu a l'Ella, a la zona de l'Ella.
Es deia pansar, i també el xarel·lo vermell.
Xarel·lo vermell és més de la part de Girona.
Que també en parla.
Xarel·lo vermell. Bueno, aquí també a Penedès també hi ha algo de xarel·lo vermell. És una cosa molt xula de tastar.
Sí.
I per mi, bueno, lo raïm de xarel·lo, pues, bueno, el racimo, per una manera, pues, bueno, té el gram una miqueta, no és molt gran, està més, no és compactat com...
Rodó.
És molt rodó, és molt xulo. Bueno,
perfecte, és ideal.
És que és veritat, és un raïm molt xulo.
Escolta, el xarel·lo és especial per fer quin tipus de vi?
Sí, el bo que té el xarel·lo, precisament, és que al principi tampoc m'ho vaig plantejar com una cosa de fer única, però al final sí. Per què? Perquè és un vi que dona molt de sí al raïm. Pot donar des d'un blanc sec, vi blanc sec, un blanc dolç, un blanc de criança. Podem fer també un cava, un espumós, que, com ja se sap, doncs avui en dia els millors caves no estan ni copejats, és propi 100%.
És 100% xarel·lo.
Es dona el tema, el hàndicap o, diguéssim, la controvèrsia, és que el xarel·lo, a favor, és un raïm de gran qualitat, però em podeu preguntar, i per què no hi ha més persones o més gent com tu que puguin plantar? Doncs per què? Perquè realment una qüestió important de cara a la viticultura és que és molt poc productiu.
Ah.
I aquesta és la qüestió. És a dir, tu què vols? Quantitat o qualitat? Llavors el xarel·lo...
és una gran qüestió aquesta.
I aquesta és la qüestió. Llavors què passa? El xarel·lo té una qüestió, té un tema, que és un raïm... el cep és molt fort, és supervigorós, d'acord? Jo m'atreveixo a dir en plan que és un mascle, però és un mascle molt potent. Però, per altra banda, doncs el raïm, que és més delicat, no en produeix tant, ¿vale? Ell prefereix ser més planta, té més planta i poca uva, com diuen en castellà, no?
D'un cep dels teus, que amb quantitat de quilos, que et poden treure un quilo.
Sí, sí, inclús hi ha ceps que tinc hasta menys d'un quilo de raïm. Depèn de l'any, també...
Però és un raïm que després dona una acidez brutal, que això vol dir que, bueno, que el vi té una vida molt llarga, és un vi molt expressiu, bueno, jo crec que és...
Sí.
Tothom està tirant per aquesta via, per xarel·lo, perquè han vist que realment és una de les veritats que més ens identifica com a Catalunya, com a vi català.
De fet, és autòcton, penseu que el xarel·lo és l'únic varietal que tenim a Catalunya que només es planta a Catalunya.
Sí,
no n'hi ha enlloc més. En canvi, per exemple, el macabeu, la parellada, inclús, en general, doncs, són altres varietats, sobretot el macabeu, que es planten arreu.
Xarel·lo fora d'aquí no trobarem.
No n'hi ha. No.
Judit, la primera plantada la fas el 2009.
Sí. El 2009 començo a treballar la terra,
bueno,
i planto el 2010.
Comences a preparar-ho i a plantar el 2010.
Començo a plantar el 2010.
Estem parlant de tu sola,
Sí.
Tu sola, potser puntualment tens alguna ajuda, però bàsicament això és un projecte personal,
Sí, totalment.
El 2013 arriba el primer vi.
Correcte, sí.
Ho dic aquestes històries perquè, de vegades, penseu, o sigui, tu el 2009 agafes unes terres i no tindràs producció fins al cap de 4 anys.
Com a mínim.
I són 4 anys que has d'estar...
aguantant.
I treballant,
I treballant
molt.
I treballant, evidentment, treballant, gastant
moltíssim.
I no ingressant. Per
I la terra, sobretot.
Des del punt de vista econòmic només. Vull dir que és una cosa que hem de tenir en compte. Per això després, la Judit i d'altres persones que el Felip ens presenta són tan enamorats del seu producte i de la, seva terra, del seu raconet de terra.
I tant.
Perquè hi han posat esforç i hores, però que a més ho han posat com a fons perdut, per entendre'ns, eh? Sobretot els primers anys, perquè no saps com anirà la cosa i de moment tu allí hi poses.
Sí.
Treure no hi treu res,
és
de moment.
És l'esforç, jo diria que més que el tema més econòmic, per mi, eh? El revulsiu i l'esforç més gran és el físic, l'humà, no?
Hores i esforç, també.
És total,
que tot això s'ha de comptabilitzar.
Total.
Judit, el 2013, el primer bé que et surt, ja és el que tu volies, ja és el que tu vols o encara no?
Sí, de fet, també vaig fer una mica, com diríem, d'experiment, o més que experiment, vaig fer unes ampolletes abans de treure-lo oficialment, el 2013, me vaig atrevir a fer el vi, un prototip del mateix vi. I vaig veure que sí, que era un vi que s'encaixava força amb el que jo volia, no? Ja d'entrada. Vaig començar des del principi amb aquest vi que estic ara presentant, que és un vi molt especial.
Bueno, ja anem a parlar d'aquest vi, que és el Sols Xarel.
Sols Xarel.
És un blanc?
Sí. És un blanc, correcte, perquè a més, clar, parlem del Xarelo. Hem dit abans de Xarelos, he plantat 5 tipus de Xarelo, val a dir que no m'he complicat molt la vida.
5 tipus?
5 tipus. Hi ha diferents tipus de xarel·los.
A veure, és molt complicat aquest món.
És que aquest món és molt
difícil. De veritat, és que ho feu molt difícil.
No, no, ara deixem-ho simplificar. A veure, jo diria, i sóc molt, molt a favor, de que el vi no s'ha de complicar per ningú. És a dir, ha de ser fàcil, xarel·lo. Però què passa? Doncs sempre hi ha d'haver algú, com ara el Felip, i altres sommeliers que són molt més especialitzats, que volen coses diferents. I tu els has de saber oferir vins ja molt més específics. Què vull dir, doncs? Que puc fer aquest vi, que és un cupatge de xarel·los, i quan em convingui puc fer un xarel·lo específic i especial, inclús pels propis tècnics o més sommelieria, no? Què vull dir, doncs, que jo m'hi complico la vida perquè és la meva feina, perquè jo vull fer-ho així.
Però tenim... Complico amb carinyo.
No, amb carinyo.
Però tenim sort de tindre persones com la Judit que ens compliquen la vida per fer-nos feliços, perquè...
Claro.
Poder vendre i recomanar...
Felip, de totes maneres, no saps el que pensen en tot el moment. Igual
el
alguna
repte...
vegada em diuen, bueno, el Felip aquest és que ens està complicant la vida.
El repte és molt important. Però perquè...
El Felip, saps què passa? Sí, que ja hi entén tant, que ja busca allò i rebusca i tal.
És que si no, és avorrit, eh?
Bueno, però a favor...
Però també sap valorar les coses...
Sempre.
Però a favor també et diré que conec més d'un client... que al final li ha recomanat alguna cosa diferent
i li ha dit,
diu, escolta, perfecte, això no ho puc comprar. I clar, això no té preu, al final.
Jo vaig, sincerament, jo el meu, diguéssim, el que vull és arribar a tots els públics, però que aquest públic, el que sigui, que no és gaire exigent amb el món del vi, li agradi el vi, que li entri, que és el que està, em sembla que estem aconseguint.
És que és el primer, que t'ha d'agradar.
Primer t'ha d'agradar. No ens compliquem la vida... i anem a fer vins que tothom entengui. I després, per gent que diu jo vull un plus, doncs també el tens. Aquest és l'objectiu.
Judit, Sols Xarel és un blanc, com ens deies, del celler teu, de Rubió de Sols. El trobarem en algun restaurant, però si ens volem fer amb una ampolla, què fem? Et venim a veure?
Bueno, em veniu a veure, seria l'ideal i perfecte. Per què? Per dos raons. Primera, perquè això ja se sap, que si veniu a visitar el territori, veniu a visitar les vinyes, que us... Bueno, voldria que ho vinguéssiu a...
Encara serà millor.
Clar, molt millor. Tastareu, olorareu, estareu en un lloc, podreu degustar els vins i realment us quedareu no només amb el vi, sinó amb aquest record. Això és la primera cosa. A més que estem molt, insisteixo, gràcies a aquesta pregunta que em fas, estem molt, molt, molt propers a Lleida. Estem a mitja hora de rellotge i un diumenge que dius, bueno, estic per aquí donant una volta, doncs esteu al costat. I jo de veritat us ho recomano. Això és la primera. Després diem, no, és que no tenim temps. Val, ho teniu a Lleida, eh? Està a Lleida des del primer dia, és al principi. El tenim amb mínim amb dos botigues d'entrada. Estem aquí al Bodeixalo mateix, que l'hem tingut sempre. I també el tenim al Vinícia, d'acord? Com a botigues especialitzades al món del vi. Això sí.
Doncs l'heu de demanar així, Vull un Sols Xarel. Sols Xarel, eh? I ja saben,
o un Xarel.
Ja
o dient un Xarel, penso que ja tothom ho coneix, eh? A vegades si és una mica complicat.
Dona una plana web, www.rubiodesols.cat. Sí. Des d'allí trobareu els telèfons per posar-vos en contacte directament amb la Judit.
Correcte.
T'ho dic perquè demanant-ho amb temps, podeu fer la visita també al celler. Evidentment depenent de l'agenda i tot plegat, però també es pot fer la visita, i sempre és una activitat que l'he trobat super interessant a nivell familiar o grups d'amics o famílies, allò dos o tres generacions, no? Els avis, els fills i els nets.
Escolta,
anem un diumenge i anem allà a conèixer la Judit.
I sobretot, és, perdó, Ricard, és el que li ha dit, que estem a 25 minuts.
Sí, només, aviam,
que no estem a les ximbambes.
Sí, exacte, és que a vegades a Lleida sempre pensem, hòstia, és que està molt lluny, està... No, que són 25 minuts.
I val la pena, eh?
Sí, no, i val molt la pena, molt.
Felip Urbano, Sols Xarel.
Bueno, per mi ja ho he dit abans. Jo me recordo, fa un any més o així, amb una presentació que vam fer d'un llibre de dones que, fa dos dies, diumenge passat, va ser el Dia de la Dona Treballadora, o el Dia de la Dona. Per mi és el Dia de la Dona és cada dia, vale? Per ma mare i per Judit i per la teua també, i per la teua dona.
Per totes. Hauria
de ser cada dia, vale? Però me recordo un dia, parlant de lo que parlem, que és de l'oví, vale? Un dia la Judit me diu, és que jo tinc com un altre fill, parlant de la finca. Clar. I és veritat, perquè ho fa tot. Llavors, clar, jo podia fer una nota de cata com a professional molt tècnica. L'únic que diré que per mi vendre, perquè la gent ho entengui, perquè pues és un vi blanc, xarxar-lo 100%, 6 mesos de bota... però si la gent vol saber que el que jo diria de veritat personalment, pues jo crec que és un vi que quan el tastem hi ha darrere aquesta passió, aquesta mà de la dona... I aquesta sensibilitat. Llavors, quan tastem això, és el que hi ha dintre del Rubió de Sols.
Amb quin plat el recomanaries sí o sí?
Això, doncs mira, ara li deia abans, aquest dissabte que van sortir dos o tres clients que van vindre, que volien algo més sec, que és com aquest tipus de vies, amb qualsevol plat.
Carn,
tranquil·lament, peix... Tranquil·lament.
Uh-huh.
No. Amb aquest tipus de vi no aniria a buscar... Home, amb un risotto de ceps, una miqueta de tofu, una seria brutal, però vull dir que la persona que el tasta, per fer-lo a copes o per acompanyar-lo amb qualsevol plat, seria perfecte.
Molt bé. Doncs, aviam, a través de la ràdio, poc menys us podem dir, només que al final l'has d'acabar provant. És a dir...
Sí.
El Felip ens pot dir, ens pot explicar, però al final aquestes coses ho has de posar a la copa, l'has d'olorar i l'has de provar.
I
això és així, almenys una vegada. Després hi ha cadascú que triï, no? Sols Xarel el podeu trobar en aquestes botigues que ens ha dit la Judit, i si no, us connecteu a la web www.rubiodesols.cat i allí trobareu tots els telèfons i maneres de posar-vos en contacte amb el celler Rubió de Sols, amb la Judit concretament, i podeu fer la compra directament amb ella, visitar-ho i provar-ho, vull dir que és fàcil, almenys fas aquesta primera prova i llavors a partir d'aquí...
M'agrada molt això que dius, justament, cadascú. Perdona que t'interrompi, perquè
és que,
és que hem de donar una oportunitat als vins i sobretot amb aquests projectes que estem treballant, no?, més personals. Llavors, jo convido a tothom a tastar-ho almenys una vegada.
Mm-hmm. Escolta, Judit, amb 30 segons, estem al 2020... vas plantar el 2009, el 2013 surt el primer vi, estem al 2020, actualment, segons les condicions climatològiques i les inclemències meteorològiques, estem parlant d'entre 5 i 10.000 ampolles a l'any. D'aquí 10 anys, on et veus?
Bueno, jo el que estic promocionant molt és pujar encara més el plus de qualitat. Si no es diu qualitat, és específic a fer vins encara d'alta gamma. Estem treballant també una nova gamma que no hem parlat, que és el Rubiols. El Rubiols és el principi del meu projecte final. Què vull dir? Vull oferir-vos... Perdoneu-me. Potser sóc una miqueta, a part d'optimista, doncs sempre he pensat que he de donar alguna cosa més. No em conformo amb un vi tal qual, sinó que preferiria, doncs... preferiria donar un plus... Un plus de què? Doncs oferir un vi, no sé, m'invento, un vi que sigui únic, un vi que vull posar una llança aquí. Vull, en el nostre territori, m'agradaria que ens recordéssim pel vi i per el que estem treballant ara mateix.
Doncs quedem d'aquí 10 anys.
Valent?
Bueno, abans, potser quedem abans.
Si vols de 5 en 5, eh?
Potser, potser fem un cap de 5, a veure com va.
A veure.
Judit Sogas, que escolta, que ha estat un plaer, eh? Conèixer-te, viticultora, enòloga, propietària, la que treballa, la que s'ocurre, la que ho pateix, que suposo que també hi ha dies de tot, però la que hi posa il·lusió. Sols Xarel és el seu producte més conegut, però ja ens ha explicat que està treballant en d'altres històries. Rubiodesols.cat, a internet, allí la trobeu. Judit, que ha estat un plaer conèixer-te, enhorabona.
Igualment, estic molt encantada d'estar amb vosaltres, de veritat,
igualment.
Estic molt a gust.
I Felip Urbano, com sempre, un plaer. Sobretot que ens vagis descobrint aquestes perles que tenim al territori, que les tenim aquí a casa, a 25 minuts.
I tant, i tant. I recordar això, que quan estem al Rubió de Sols, el que tastem és aquell sentiment que hi ha persones que tenen per la terra.
I tant que sí. Gràcies, Felip, bona setmana.
Gràcies, adeu.
Adeu.
Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Real Sociedad Athletic Club el día 18 de abril en La Cartuja. Sonido vestuario del Athletic, ¿es este?
Sí, que está ya en la sintonía del partidazo, un Raúl García.
Hola Raúl, muy buenas.
Buenas.
Todas las entradas que os pida Yuri se las tenéis que dar, ¿eh?
Sí. Pero...
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Esto que va a decir Alcalá es muy importante.
Mañana a estas horas será oficial. El reparto es para la Real Sociedad 22.000 entradas, para el Athletic Club 22.000 entradas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
13 ofrece la historia de la mujer que dedicó su vida a los que nunca son escuchados. Madre Teresa.
No podemos abandonar a las personas enfermas.
En el nombre de los pobres.
Si le damos la espalda a los pobres, le damos la espalda a Dios.
Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche en 13.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Valdesolar, uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Te imaginas vivir en una zona sin cal? Con mamparas cristalinas, grifería brillante, vajilla siempre impoluta. ¡Oh, qué gusto! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, set de innovación.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 7.000 euros. Només durant aquest mes. Descompte subjecte a finançament ofert per Hyundai Finance a través de Banc CTLM. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 9309 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Quiero su signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del que. Digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con eso una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo.
Maca, aquesta cançó és la veu de Rosalén amb un tema que porta per títol Comiéndote a besos. 5 minuts per sobre de 2:15. Mira, no és a l'atzar que he triat la cançó, però això de Comiéndote a besos, avui en dia, tal com s'està posant les coses, pues com a que amb una mascareta entremig seria complicat, però vaja. Vinga, va, que comencem la nostra tertúlia dels polítics. Com sempre, ben acompanyats, està amb nosaltres l'Àngeles Ribes de Ciutadans. Àngeles, què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, tates.
També està, ens acompanya l'Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La Marta Gispert, de Junts per Catalunya, a Lleida. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la Marisa Xandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, veiem, és una broma, això del comiendo de besos, però...
Ho estàvem comentant, precisament, no?
Cuidadín, eh?
Que... No, jo ara pensava...
Que es van atents a l'Ortega Smith.
Bueno, sí, ara ha sortit aquesta història, però... Bueno, els casos porten una... Bueno, una multiplicació exponencial, per entendre'ns, a Lleida. A Lleida no, que només en tenim un, de moment. A nivell d'Espanya...
Bueno, avui, aquest dematí deia, no? El cinquè país
sí,
del món, no?
El que passa és que les gràfiques, si tu les col·loques al cas zero, al mateix punt, estem calcant bastant a Itàlia.
Bueno.
Estem calcant l'evolució.
Sempre ens hem semblat bastant, no?
L'evolució. Evidentment, tot i que és una tertúlia que ja sempre sabeu que intento portar-la cap a l'àmbit local, que és el que ens interessa, avui sí que hem de parlar pues, del coronavirus i de tot el que està passant i del que pot arribar a passar, perquè a més avui jo crec que fer previsions més enllà de 24 hores és complicat, eh? Vull dir, les coses canvien d'un dia per l'altre. Abans d'ahir era impensable que a Madrid tanqués totes les escoles, ahir al migdia també era impensable, però ahir a la tarda va començar a agafar forma i ahir a la nit es va confirmar. Vull dir que això canvia dia a dia. Ara ja s'ha confirmat a Lleida aquest primer cas, a Castell serà, de fet, on han tancat també ja la llar de jubilats i la biblioteca, per prevenció. La Rioja acaben d'anunciar que també s'ha sumat al tancament d'escoles, a part de la zona de Vitòria i d'algun altre municipi. A Itàlia s'ha tancat totes les escoles fins a la universitat i s'ha prohibit ja els desplaçaments, si no és per causes justificades. El país, la veritat és que no sé, eh? Jo un dia a dia així com un país ho pot aguantar durant molt temps. El futbol se jugarà a porta tancada almenys les properes dues setmanes a la Lliga. És curiós perquè a València jugaran a porta tancada però segueixen els actes de Sant Josep.
És que jo el tema aquest de l'esport ja em perdonareu, no l'acabo d'entendre, bueno, perquè l'esport se tanque.
Jo us estic enumerant ara
sí,
coses
no.
I llavors ja
al final dius, tancarem el carrer Major, perquè no sé si la gent estem més distanciats al carrer Major que amb un...
El transporte público.
No sé, clar, vull dir, quines són... Com se... mesura això, no? Mm. Què és el que hago, què és el que fa i el que no fa, no? Quin, com se mesura la distància? Es mesura per distància de persones o perquè quan juguen a futbol si marquen un gol s'abracen i es donen petons o com va
no
això?
No sé.
No, però per si el partit
perquè,
no
serà igual. Que són els de Champions o són els de la Lliga?
I Lliga, Lliga ja.
Lliga.
Lliga també, eh? O sigui, han quedat suspesos
dic, com de públic. Explicació que li podia de
públic, també, és el públic.
Sí, sí, però el públic, no, el públic no està a pelotonar, no se besen, no es petonegen, no hi està uno sentat al de l'altre, no?
La distància de seguretat... La distància
entres,
de seguretat
surts,
han dit...
Clar que sí.
Clar, la distància de seguretat amb persones infectades ha de ser de 2 metres.
Sí, ja, ja.
Si no ho sabem, de 1 metre. I clar, 1 metre, en un estadi de futbol, no sé... No.
Ja, i en el transporte públic
no,
o què?
No, tampoc.
Entonces, a mi me parece... En fin, no sé, o sea, si nos ponemos a cerrar, lo cerramos todo, pero lo que no tiene ningún sentido es cerramos los campos de futbol, però els autobusos els seguim mantenint.
Clar, perquè ells deien en un principi també que era un tema de, del tipus d'afluència de públic, no? És a dir, si, si eren gent que venien de l'estranger, per tant,
sí, sí,
si venien
sí,
d'Itàlia, no?
Era
inicial.
No.
Però ara mateix estava pensant, jo aquest catxarro que tinc aquí, Ricard, això que
l'esponjeta. Fa l'Europa,
l'esponjeta aquesta, qui ha vingut
això,
abans?
No, us n'haurem de donar una nova a cadascú i us la aneu portant.
Nos la portarem de casa.
Ah, és que al final... No, perquè... no, vull dir, són reflexions no, que s'han de pensar, evidentment.
El que diu l'Àngel és que si prens unes mesures amb un tema concret, us has de prendre amb tot.
Em deixeu que us faci una pregunta capciosa.
Vinga.
El diumenge la situació ja era la que era.
Uh-huh.
S'havia d'haver suspès les concentracions, manifestacions, etc.
Jo crec que sí.
Jo crec que no.
Sincerament.
I la setmana anterior, que vam anar... És igual, 150.000 persones, 200.000 persones a Perpinyà, també s'havia d'haver suspès i estàvem a territori francès.
França està molt
afectat. En aquell moment ells estaven doncs, tancant estadis i ja estaven doncs, denegant permisos per fer concentracions, etc. Vull dir que... I amb això què vull dir? Doncs jo crec que hem perdut una mica el nord amb tot això. I abans d'entrar aquí a Tertúlia parlàvem a micro tancat, algunes de nosaltres, no? Que doncs, tendíem a pensar que tot això era com una mena de prova d'estrès mundial per saber doncs, fins a quin punt érem capaços de posar en alerta tota la població mundial davant de qualsevol pandèmia. Aquesta és una pandèmia que, afortunadament, sense frivolitzar, amb els casos de gent que sap creu, gent que estava malalta i gent que finalment
fins
doncs,
i tot,
mort,
fins
no?
I tot mort.
Però, sí, però... A l'any hi ha 2.500 casos de mort per grip a l'estat espanyol.
Més.
Entre 10 i 15.000.
Ah, doncs pues mira, deu ser Catalunya, doncs, la xifra que he llegit.
Probablement.
Entenc, doncs, que segurament serà molt assimilable el número de persones infectades o que al
clar,
final...
Clar, jo crec
doncs,
que la gran
no?
qüestió d'aquesta...
Llavors,
com se mesura?
L'únic que volia acabar de dir, doncs, aquesta prova d'estrès és, bueno, a veure què som capaços de fer coordinadament tots els països. Economies profundament tocades, començant per la xinesa. És també un tema de medi ambient. Quan l'economia xinesa va fer parada i fonda, van notar una regeneració.
Sí, del...
Per tant, jo no sé fins en quin punt tot això ha estat una mica o no comandat, no? Però a banda d'això, home, no sé, suposo que molta gent haurà canviat els hàbits, no? El que dèiem, pues, sobretot la gent gran, doncs, bueno, escoltant els consells que des de les administracions se van duent a terme, doncs, bueno, no acudir a actes massius, no van al gimnàs, no van a tal... Pues,
va ser que
ja
quan les coses
propensos,
les transformes a la realitat amb números, no? O sigui, tu agafes i fas números, que és el que deia l'Àngeles ara, no? I dius, bueno, a l'any n'hi ha 10.000. I què es fa davant d'una grip normal? Doncs no es fa res.
No, sí, sí, però, fer, sí,
home,
sí,
home, evidentment, si vacuna... Hi ha una vacuna.
Hi ha una vacuna.
És que home, sense vacunació és que aquest... no sé les xifres que serien, no?
Aquesta és la por, no?
Jo crec
no tenim vacuna, de moment.
Jo crec que hem de diferenciar que la grip, doncs, ja la tenim normalitzada en les nostres vides, i aquest cas doncs, del coronavirus, doncs no. I també entre els mitjans, entre les redes socials, que creem un alarmisme que, doncs, que assuste, no? I també doncs, seguint que a Xina doncs, estan baixant els casos ja de, tant de contagi com de, com de morts també. Per tant, jo crec que hem de donar un missatge de tranquil·litat, de que podem fer vida normal. S'ha sentit un soroll ara per aquí estrany.
Deixa'm que ho descrigui, perquè la Marta ha tossit, però ho ha fet molt bé.
Sí, 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 ho ha fet perfecte.
Ho ha fet amb la part interior del colze, que és com diuen que s'ha de fer. Eh? O sigui que, Marta, ve que t'has llegit les indicacions de seguretat.
I rento les mans tot sovint.
Jo el que em faria molt cas és a un canal de Telegram que és de salut, doncs, i seguint sempre les seues indicacions, per tant...
I una cosa que sí que a nivell municipal crec que es podria fer, no? I tenint en compte que la gent gran és el col·lectiu més vulnerable en aquest cas, és que igual es podrien fer xerrades a les llars de jubilats, a les diferents residències i no? Casals d'avis, centres de dia, bueno, ja no sols a Lleida Ciutat, sinó a tot,
sí, a tot
el territori.
Arreu.
Doncs més que res per explicar què és exactament el coronavirus, però l'objectiu principal crec que ha de ser el de serenar, no? Els ànims d'aquesta ara... gent, que segurament són els que estan patint més, doncs, aquest no saber davant del que estem. Jo amb això sí que crec que nosaltres podem ajudar en aquest sentit, no? No sé, poca cosa podem fer més, perquè al final això és una epidèmia mundial que no...
Passi.
Una cosa curiosa, ahir ens explicaven amb el tema aquesta de les residències de la gent gran, doncs ara per entrar a visitar-les no pots entrar si no portes la mascareta. Mascaretes que estan totes completament exaurides i per tant, bueno, heu vist el vídeo aquest que ja en vam parlar la setmana passada, aquest que te fas amb el paper aquest de cuina i tal, i te fiques les grapes i tot això. Bueno, no pots, bueno, però és que no pots entrar, és que hi ha gent que no pot entrar a veure els seus pares o els seus avis perquè no tenim mascaretes, no? Llavors,
per una part estem dient... Les mascaretes no serveixen.
Per aquesta raó, per una part estem dient que hem de tranquil·litzar la gent i per una altra part tenim actuacions una mica, no?, una mica ridícules.
Però jo crec que com que desconeixem doncs la situació o l'alarmisme que estem creant, doncs actuem així.
Bueno, el principi de prudència. Jo a la mare i al pare els he dit, bueno, aquests dies potser que jo,
perquè
veso a tothom, no ens veiem, anem parlant per WhatsApp i per telèfon.
Però heu vist a Madrid, heu vist les imatges a Madrid dels supermercats i tal? Heu vist a Madrid, sí. Sortien aquest matí les imatges dels supermercats
arrasats,
buits completament, sí, arrasats i tal.
I han dit que no hi haurà problema de reposició, però sí que és veritat que...
El
tancament d'escoles sembla que és un pas previ al... No sortiu de casa. I això és una altra història, no sortiu de casa.
El gran problema que le veo aquí al final és de logística i d'infraestructura familiar, perquè vamos a ser claros.
Home, el tema de tanqueu les escoles, claro. És molt fàcil de tanqueu les escoles, claro. Però què en fem dels
nens? I ara què fem amb els nens?
Això és una pel·li.
Se los endosamos a los abuelos. Pues vaya una idea, señores.
Sí, claro, que són el grup de risc.
Que són el grup de risc, pues vaya una idea. I és que...
A mí no, Ángeles.
A mí no me vendrán tampoco, no tengo nietos, no tengo sobrino nieto, pero vamos. Pero es verdad que...
Perquè tu, per exemple, Ricard, si demà tinguessin tanca en l'escola, què podries fer?
Jo tinc una situació interessant, perquè la meva dona és mestra.
Però molt interessant. Un privilegiat.
Llavors, tinc l'escola a casa.
Si tens un 2x1.
La Marisa tindria un problema.
Home, doncs sí, no sé, hauria de trucar als abuelos.
No, però és veritat, aviam, és fàcil tancar les escoles, però després cada nen o cada germà, cada família és un món.
Sí, per això.
I no totes les empreses poden entendre que el seu treballador digui, mira, jo és que m'he de quedar a casa perquè tinc els nens.
Jo, per exemple,
hi ha algunes empreses, alguna multinacional, que ja ha confinat els seus empleats.
Jo tinc una empresa...
Estan treballant des de casa automàticament.
Jo tinc una empresa amb 7 noies. Les 7 són mares. Si demà tanquen l'escola, jo a l'empresa me quedo sense treballadors.
O te traes a los niños a l'empresa.
Però claro. La feina, un dia de visita es pot fer, però dos dies
es
ja
que
no.
És que és un problemón. Entonces, por eso digo que yo cuando las medidas que se tienen que tomar tienen que estar todas muy, muy, muy meditadas. Muchísimo, porque, insisto, o sea, es evidente que tú como autoridad pública tienes que, y no lo digo por nosotros, ¿eh?, sino porque en esto más la decisión del Ministerio de Sanidad, etcétera, o las diferentes comunidades autónomas, sus departamentos de sanidad, cuando toman una medida así, yo creo que se ha de ser muy, muy consecuente, en el sentido de lo que decíamos. ¿De qué me sirve a mí que se anulen las competiciones deportivas o que se hagan a puerta cerrada cuando luego los transportes públicos siguen llevando miles y miles de viajeros hacinados todos los días. ¿De qué sirve que cerremos las escuelas si luego resulta que las familias no van a poder hacerse cargo de esos hijos? Es decir, yo creo que se ha de tener un plan. Es verdad también que esta tarde, oye, se reúne el comité de seguimiento del coronavirus que se ha creado ahora mismo en el ayuntamiento, y que me imagino que allí también se nos darán algunes.
Sí. Aquest diumenge hi ha la cursa de la dona, que aquest matí
no, veure, hi ha 1.600 persones. Amb 500.000 o 1.500...
I també ja crec que el dissabte hi ha
un igual que el dijous hi ha un partit del bàsquet al Barris Nord, o hi ha altres coses. Però bueno, també hi ha una roda de premsa també a la Generalitat, que crec que és a les 4 de la tarda.
Sí. Estic mirant el calendari, no, miro l'Ignasi, perquè avui és 10 de març, estem a 2 mesos de la Festa Major de Lleida.
No, clar, és que és tot.
Aviam, 2 mesos, tal com van aquestes evolucions d'aquestes històries, jo no sé si a la teva regidoria heu començat a pensar en un escenari d'haver de cancel·lar històries.
Bueno, no, nosaltres ho estem mirant tot, com ho podem fer o com ho podem deixar de fer. També amb tranquil·litat i amb pausa.
Sí, sí, correcte, però...
Però, clar, vull dir, estàs atent. Estàs atent de... bueno, doncs per tot el que pugui passar.
Bueno, i l'aplec del Caragol.
El problema és el maig. Bueno, el problema. Sí, sí. Aviam, sí. La història és el maig, no?
Hi ha molts actes multitudinaris durant tot el mes.
És a dir, si es prohibeix assistir de públic a un partit de futbol, s'ha d'entendre que es prohibeix anar
a un concierto,
a un concert, a l'auditori, a la llotja...
Por eso te digo que se ha de ser muy consecuente. Si tomas una decisión, esa decisión tiene que ser llevada hasta el final y en todos los ámbitos. Lo que no puede ser es que digas, mira, aquí los partidos no, pero los conciertos sí. Pero el bueno, otro sí, y el sí, otro sí. No, o sea, si toma la decisión, porque no, si no es cuando se te sabe.
No, y luego yo creo que también se ha de hacer como un plan nacional, ¿no? Porque lo que no puedes es anar a una comunidad autónoma una cosa, a una otra, o sea, falles sí, pero después, yo qué sé, una cosa que pase a Lleida, no. Es que, claro, vull dir, al final...
Bueno, también dependerá dels focos, ¿no? En Itàlia, evidentment, el tractament que està donant a Itàlia no és el mateix a la part nord d'Itàlia que a la part sud d'Itàlia, ¿no? Perquè el tractament és diferent i els focos d'infecció sí. Són diferents, no? Sí, per tant, sí, ara mateix els focos
estan allà. Itàlia, tot el territori cerrada.
Bueno.
No solament està cerrada, sinó que acaba de salir la notícia de que queden suspendidos los pagos de las hipotecas. Ojo ahí, ¿eh? Claro, si la gente no puede ir al trabajo...
No puede pagar.
No puede pagar. Entonces es una medida que, por lógica, un gobierno también tiene que...
Yo no voy a ser alarmista, pero yo creo que acabarem com Itàlia.
No com veieu el dia a dia amb una Espanya així de quedeu-vos a casa?
Home, és bueno, que fumant l'aire doncs primer les vides privades de tothom, de cadascuna de les persones i moltes d'elles, com ara comentàveu vosaltres, no tenen pla B. Per tant, no tenen recursos...
Però sobretot aquí s'hauria de veure el fet de quedar-se a casa, què significa a nivell sanitari.
Però a més, a nivell econòmic, el que significa això,
no,
tu comentaves.
Vaig a l'àmbit professional i econòmic, clar, jo, més clar, que sanitari, clar, perquè quedar-se a casa, claro. Teòricament tu no tens res, només és per no contagiar-te i tal. Vaig a la part professional i econòmica.
És que s'ha de mirar tot, no tothom pot treballar des de casa, no tothom...
Si el teletreball està molt bé, però amb uns sectors concrets...
Hi haurà un sector, vull dir...
Bueno, el sector comerci, el sector...
Aquesta mesura, fem aquesta mesura dos...
Bueno, el sector
doncs
comerci...
Doncs 2 mesos. Al final hi haurà algú que tindrà que repartir doncs primeres necessitats bàsiques als pisos o a les cases. Vull dir que no...
Avui em preguntava un oient que si arriba aquesta mesura de quarantena a casa, com vas a fer la compra?
Bueno, la compra avui en dia...
Ah, sí, això és el que estàvem parlant. Pots fer la compra per internet, però hi haurà algú que te la tindrà a portar.
Algú que se l'haurà de jugar, no?
Te la dejo en la puerta, abres, no? I...
No? Bueno, en aquest sentit, tot el sector
sanitari
ha de tindre absolutament, bueno, moltíssima precaució perquè els necessitem, perquè... Doncs ells han d'estar al 100%, vull dir que ells són...
No, però el que diu l'Àngel té raó, vull dir, hi ha gent, segurament nosaltres podem estar una setmana sense anar a treballar, però hi ha gent, i a més aquí a Lleida justament és on quan la gent no va a treballar, no cobre, i per tant...
Escolta, ens queden 7 minuts però... i mig, us volia ficar sobre la taula un altre tema. S'ha ajornat la fira de Lleida Expo Tren d'aquest cap de setmana, vale?
Ah, sí?
Sí, Fira de Mollerussa.
no ens pertoca, principi... però és una fira molt multitudinària i important al calendari.
En principi van dir que es mantindria.
Sí, sí, això ho van dir ahir.
Bueno, però clar, és el que tu deies.
Ahir les decisions són també es immediates. Avui s'ha cancel·lat.
El complicat és que et farà fer decisions en 24 hores o en menys de 24 hores.
Tot això cau en cadena.
Del dia a dia, per tant, la fira de tren de la fira de Lleida... venia el 80% de les persones de fora, per tant, suposo que hauran detectat doncs, que molta gent doncs, que s'hauria donar de baixa, no? En aquests moments. Per tant, bé, doncs felicitar el senyor Aloró doncs, per fer aquesta decisió.
Sí, però el que dèiem, no poden ser decisions aïllades, no? És a dir, si prenem una decisió, la prenem. O sigui, està molt bé el senyor o pren una decisió que fa cap a la Fira de Lleida, i el resto, és a dir, comentàvem abans, el diumenge hi ha una, crec que ja està en aquest dematí, 1.600 persones apuntades a la cursa, això se manté i, sin embargo, anul·lem l'altre. Clar, decisions, hauríem de seguir algun...
No, un protocol, dimarts, suposo que arran de la reunió d'aquesta tarda, doncs és probable que es dicti doncs, sí, quina manera doncs, seguir els protocols i anar tots a una en aquest sentit, perquè és absurd. Home, això. Sí, ahir veia també que no s'havia anul·lat la París-Niza, era de ciclisme.
De moment no.
No s'havia anul·lat, però tenies a tots els seguidors que no estaven a la meta, però estaven uns metres més enllà, tots empegats, i dius, bueno, quin sentit té que no estiguin aquí rebent els ciclistes, però que sí que estiguin tots junts uns metres més endavant, no? Vull dir que, en fi, a vegades...
Jo quan veig que es prenen aquestes mesures, no?, tant a Madrid, a La Rioja, i aquí a Lleida mateix, no?, que se suspèn doncs, la fira aquesta, doncs fa pensar que això no és una grip normal.
Hombre, és que no és una grip normal.
Això
nunca s'ha dit, sí. Por lo menos en esta tertulia creo que...
Però la gripe aviar tampoc no era normal.
S'han dit moltes coses, les darreres setmanes, s'ha dit de tot.
No, però és que, a veure, també hi ha molta gent que se lo toma cachondeo.
O sea, no, jo crec que cachondeo no s'ho pren ningú, Marisa.
Marisa, estamos en un país que se toma cachondeo absolutamente
sí,
todo.
Sí, no, por eso te digo... No, pero es que yo, ¿hasta qué punto? Desde el gobierno de España se está informando como se debe informar. Porque, claro, sale cada día...
Jo pensava... Encara no han atacat el govern, Jo pensava, mira, marxarem de Rositas.
No intentem fer, doncs, política, perquè jo crec que tots els governs... Jo crec que tots els governs, i de quin color sigui, jo crec que ho voldran fer lo millor que sigui.
Sí, però has de tindre informada la població,
Perquè volem evitar...
Jo crec que justament en aquest sentit el govern espanyol ha estat bastant curós, la informació ha estat bastant ràpida i seriosa, hem estat contínuament informats, i és cert que en qüestió d'una setmana el canvi ha estat radical. Si fa una setmana enrere pràcticament el coronavirus a Espanya no havia ni entrat, doncs en pocs dies ha estat, i el Ricard ho ha dit des del començament, no? O sigui, nosaltres tenim una notícia ara...
Per tant, mesures preventives no n'hi ha hagut.
Mesures preventives les que poden haver una malaltia com aquesta.
Hi ha uns protocols.
Desconeguda, com vosaltres dèieu, no hi ha vacunes. Quin tipus de mesures preventives? Tanquem el país abans de que n'hi arribi.
Fa temps que la Xina està extesa, això. Vull dir, no sé, aquí quines mesures s'han pres?
Mira, les mateixes.
S'han pres mesures als aeroports, s'han pres mesures als
hospitals... Sabrem que la gestió ha sido la adecuada o no cuando ya haya pasado todo.
Bueno, es que a toro pasado todo es muy fácil.
Sí, pero entiéndeme. En ese momento sabremos si las medidas que se tomaron fueron las adecuadas o no. ¿En qué sentido? Y no lo estoy diciendo porque no me habréis oído a mí despotricar ni de la Consellería de Salud ni del Ministerio de Salud, porque creo que no toca en estos momentos, francamente, que lo que toca es apechugar. Pero evidentemente, una vez pase todo, se ha de hacer un estudio muy muy serio de qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo y qué es lo que se debería haber hecho en previsión de futuros casos que puedan suceder, porque de estas crisis tendremos más.
Justament això que dius és la part positiva que hem d'extreure d'aquesta experiència tan dura.
Empezamos con el tema de la gripe aviar, después con el SARS, después no sé qué, y al final... insisto, yo creo que no todo el mundo tiene la solución en todo momento y por lo tanto cuando es fácil cuando tú no tienes que tomar las decisiones el criticar a las puertas a los que la toman. Y enfrentados, si la tuviéramos que tomar nosotros, igual, pues, algunos sería más drástico, otro menos.
Al final es con todos.
Pero es verdad.
Se n'extraran unas conclusiones de todo eso.
Es que lo que tiene que servir es para eso. Es
decir, pero la sensación, ¿vosotros no teniu la sensación de que se'ns amague algo amb aquesta crisi a nivell general? En sèrio, no teniu aquesta sensació de que tot això és com... Perquè, clar, surt tantíssima informació. Uns, que aquest virus era un virus que ja el 2017 ja s'havia denunciat, no sé què, no sé quantos. Uns altres, que és un virus que perquè aquesta vacuna després dongui un tema econòmic a no sé què. Uns altres perquè...
Alimentant les teories de la conspiració.
No les alimento. Dic que les sentim tots,
no,
les sentim tots.
Hi ha gent que sí, i jo no dic que no pugui ser.
Però tu no tens la sensació aquesta justament, no? De que...
Bueno, que no ho saps tot segurament.
No? Així com altres vegades, doncs, la sensació de seguretat sobre contra què estàvem era com a més... Ara tens aquesta sensació de que estem tots ballant una mica, no? No les alimento ni molt menys, tot el contrari.
Per cert, que ara el Lleida Esportiu acaba de fer oficial que s'ha cancel·lat una reunió que tenien els clubs de segona divisió B amb la Real Federació Espanyola de Futbol, suposo, per tractar també el tema aquest.
Clar, perquè suposo que la devien fer allà a les Rozas.
Sí, però està cancel·lada i han de buscar nova data, i suposo que un dels temes que inclouran a la taula és el tema de públic. Ara que Lleida, per desgràcia...
No van ensobrats, no?
No,
poden deixar quatre cadires entre un i l'altre.
Sí, vull dir, es poden ficar molt separats, per desgràcia, dic, perquè...
El Ricard ha ficat un vidre, que lo sepa todo el mundo, entre nosaltres i ell hi ha un vidre.
Jo fico a l'altre costat del vidre, és veritat, això sempre el porto.
Estamos aislados. A mi lo que me preocupa mucho, muchísimo, es las consecuencias que va a traer...
Económicas.
Va a haber un parón brutal, brutal de la economía, brutal.
En fi, coronavirus, jo sé que intentem sempre parlar de temes locals i ho farem, però avui jo crec que és un tema que n'havíem de parlar i veure els diferents punts de vista, que segurament molts dels que ens escolteu us heu identificat amb una o altra persona d'avui de la nostra tertúlia. Ha estat amb nosaltres la Marta, l'Ignasi, la Carme, l'Àngeles i la Marisa. Escolta, moltíssimes gràcies, cuideu-vos i bona setmana. Gràcies.
Bona setmana a tots.
Adéu. Adéu.
Nosaltres ja anem directes cap a les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a les 2 de la tarda, com sempre. Acaba de passar un bon dimarts, demà hi tornem a les 12:20, i si vols seguir estant ben informat, segueix sintonitzant la cadena COPE. Fins llavors, cuida't, salut, adeu.